Doctor Pere Oreta, de la clínica del Centre Mèdic Formentera, benvingut a Ràdio Illa, doctor.
Moltes gràcies, Pepo.
Bé, aquest matí amb Bartomeu Escandell, que ja li costava treure la veu perquè acaba de passar també un procés gripal, doncs ja hem anunciat que tindríem aquí el doctor per xerrar d'aquesta grip 2018-2019 que està picant amb certa importància a Formentera, no?
Sí, sí, ataca bastant, tenim molts casos, però en el cas d'aquest virot que s'ha anomenat, aquests són més resistents i necessiten el doble d'intensitat, perquè aquests aguanten amb el que hi ha, aguanten perfectament, perquè aquests d'allà de la penya alta... aguantar molt.
Bé, què és la grip?
Bé, la grip és una malaltia vírica d'un virus que muta cada any, que cada any es fa diferent, i del qual gaudim d'una vacuna. Gaudim d'una vacuna que es va fent en les cepes que s'han fet darrerament, no? Hi ha vacunes en 3 cepes, vacunes en 4 cepes, que són les millors, que cobreixen més amplitud de diferències virals, no? Aquestes vacunes es posen a la tardor, preventivament per evitar, en l'època invernal com és ara, tindre aquestes epidèmies gripals, no? Que tenim ara una grip que ja són grips de veritat, grips clàssiques que no hi ha que confondre amb l'encostipat, amb el catarro comú. Els encostipats, els virus vulgaris, que te donen quadres similars, perquè no és una grip, la grip cursa amb dolors musculars intensos, molt malestar general, febres altes, esgarrifants, estremolors, escalofríos, que no et pots... que et deixa postrat, que si vols lluitar i aguantar et mareges i et pots desmaiar inclús per voler aguantar. Aquestes grips són grips que el més fort el fiquen al llit. Els encostipats agafem i prenem antitèrmics, paracetamols, ibuprofenos, ens donem una dutxa i podem anar aguantant i anar tirant una mica, encara que ens trobem malament. Però la grip és una malaltia intensa, és una malaltia que en temps enrere ha provocat morts. És una malaltia que persones debilitades pues, li pot tindre greus problemes, no?
Per cert, deixa'm, doctor, fer una menció perquè l'autoritat portuària ha reobert el port de la Savina, ara fa gairebé mitja horeta, de moment doncs, seguint els criteris establerts per la Capitania Marítima. Doncs recordem, s'ha tancat a les 7:21 i a les 9:30 aproximadament doncs, que ha tornat a reobrir el port de la Savina, la principal porta d'entrada i sortida a la nostra illa, la principal no, l'única.
L'única porta.
Doncs queda dit, es restableixen, per tant, aquestes connexions marítimes.
Important, perquè per la gent que no és de Formentera i que ho veu de fora, pensa que exagerem o que som uns ploramiques. I no és cert, aquí quan ens quedem aïllats i així és com a dies com avui, amb temporals de vent tan intens, no solament es queda tancat el port, sinó que si tenim una emergència greu l'helicòpter no pot volar i estem en una situació crítica, no? Hem de pensar que aquestes circumstàncies a nosaltres ens afecten realment coses que a altres parts, pues, sí, a temporal, però no s'arriben a bloquejar tant els serveis com es poden bloquejar aquí a Formentera.
Bé, dit això, ja s'han restaurat les connexions marítimes. Veiem també a proximoferri.com que la majoria d'embarcacions doncs, estan programades sense més novetat. Només tenim cancel·lacions a Aquabus, com més habitual els dies que hi ha mal temps, i veiem també que l'Ecoterra de Baleari està cancel·lat, però ja de forma anterior, per un tema operatiu seu, que no té res a veure amb els vents de Mestral i Ponent, que avui estan bufant amb tanta intensitat. Recordem que seguim amb aquesta alerta taronja per fenòmens costaners i alerta groga per vents, decretada per l'AEMET. En tot cas, s'espera que avui a la mitjanit doncs, es retiri aquesta alerta taronja i la previsió és que segueixi bufant amb vents de fins a 70 km/h i onades que poden arribar als 4 metres. Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Bé, doctor, tornem al nostre tema, tornem a la grip. Abans hem explicat què és la grip, quins símptomes té, com sabem que tenim la grip i no tenim un encostipat normal i corrent.
Bé, aquesta és la matització que anava a dir. Aquests vents ajuden a proliferar la grip, perquè, clar, tanta ventada, els virus corren per tot arreu i encara ens encostipem més. La diferència, un encostipat general, agafes una miqueta de malestar general, te pica el coll, tens nas, estornudes, tens mucositat, i bé, te trobes amb una miqueta de febre, trobes malament, sensació típica de congestió nasal i vies altes i encostipat, no? I vaig al metge, em trec encostipat, que em doni alguna medicina perquè no puc quasi bé respirar del nas i em trobo un febredet. I la grip és això multiplicat molt intensament amb realment molts dolors. Característiques principals, dolors d'ossos generalitzats, braços, cames, esquena, coll, cervicals, esquena, et fa mal tot el cos, sensació de trencazo, sensació que t'han donat una pallissa, i sobretot tremolors de fred, els famosos escalofríos, no? Les garrifances de fred, amb febres de 39, 39 i mig, amb molt malestar general, suant, passant les canutes. Això és la grip, l'altre és un encostipat. Tant un cas com l'altre, important, no hi ha una medicina que te la curi. Només hi ha medicines que t'ajuden a aliviar. El meu pare, veterano, metge veterano...
El metge moro.
El metge moro, deia, amb una grip, amb medicines són 7 dies, però sense medicines és una setmana. Ja que, així estem, no? Sí o sí, estaràs una setmana fotut. Amb una grip, amb un encostipat, no. En pocs dies, 3-4 dies, estàs ja més bé, no? I el tractament només és hidratació, repòs i medicines, ibuprofeno, paracetamol, metamizol. No hi ha més. Comencem a fer això, et trobes engripat, fes repòs, comença a prendre ibuprofeno, paracetamol, intenta veure la teva evolució, la teva millora, que et trobaràs més bé, perquè les medicines fan que el procés durarà la setmana, però t'ho trobaràs més bé, el passaràs més bé. No podràs fer gaires coses perquè no pots anar ni a caminar ni fer esforços perquè el cos no respondrà i llavors és quan et marejaries. Estàs fent repòs, t'hidrates bé, molta hidratació, i prens les medicines i això es va passant. Això és una grip. I si anem tots de colp a l'hospital, col·lapsem l'hospital amb coses que li direm, pren el paracetamol, pren l'ibuprofeno, hidrata't i fes repòs. I col·lapsem circumstàncies que després, quan n'hi han infarts, hi han problemes d'abdòmens aguts quirúrgics, o n'hi han accidents de tràfic i fractures, ens trobem que no podem estar en les dues bandes. I això ens provoca que ens saturem. Procureu, això sempre es diu en tots els serveis, si teniu això, teniu una miqueta de serenitat i preneu aquestes medicines, comenceu, i si feis una cridada per telèfon per assessorar-nos, que hi ha serveis telefònics sanitaris de l'Ipsalut també, sí, per poder donar-te una orientació. Si teniu un quadre gripal, paracetamol, ibuprofeno, metamizol, repòs, hidratació, i deixar passar una miqueta els dies a veure com evoluciona. Si anem tots a colp allà, us aniran el mateix i col·lapsarem el servei i no podrem donar abast a tot.
Hem d'anar a urgències o a primària?
En principi això és una patologia de primària, això no és una urgència. Això és una patologia primària, però clar, també els metges de primària es col·lapsen, no? I a més quan hi ha una miqueta de dèficit. Procurau tindre consciència, prendre primer una miqueta de medicina, esperar un parell de dies, a veure com evolucionau, si aneu millorant, doncs estem davant d'un quadre gripal, davant del dubte podeu fer primer una consulta telefònica i, si és necessari, perquè la cosa es complica, evidentment, veniu.
Bé, com està la incidència a Formentera? Ho notau molt? Veieu molts casos que estan arribant a l'hospital?
Jo vaig tindre guàrdia antes d'ahir i puc dir que vam fer una barbaritat assistencial. El 88% de les visites eren quadres virals d'aquest tipus, catarrals o gripals, i sobretot infantils. Al matí adults, a la tarda infantils. Vam veure, no sé, més de 60-70 visites amb boixos i adults. I quasi tots, febres altes, 38, 39, febres, malestar generals, tossos, congestions... Típic. Classes de 24 boixos, han anat 8 a classe.
Uau!
Una altra classe d'unes altres que eren de 23, van anar 9. I venien allà i m'ho deien, no? Si és que avui només eren 8. I doncs mira, ja demà sereu 6.
Dos terceres parts pràcticament de baixa,
sí, sí,
no?
Sí. I clar, els puestos on hi ha hacinament, en el sentit de cúmul de persones amb espai reduït, això es transmet ta-ta-ta-ta-tam. I també van vindre professors. Van vindre alumnes, van vindre professors. Això, el virus no distingeix a ningú i contagia a tothom. I així estem.
Vosaltres aneu vacunats, no?
Això tenim que fer. Nosaltres tenim que anar tots vacunats perquè som personal de risc. Clar, tu imagina't que estàs allà i t'entren 50 persones en un dia, tots tossint. O sigui, ets carne de canyón.
Ara alguna l'enganxes, no?
Anem allà, me cago en dena, i encara que no m'han cuidat, procurem no respirar gaire de cara al malalt, i quan tosseix ens ahogam una mica, però sí, som una diana típica dels virus que ens ataquen.
Portar mascareta, com a vegades anem, sí, als aeroports i veiem els japonesos, que ells són molt d'això, això ho heu
pensat? Les tenim allà, ens les posam, però a vegades la gent es molesta quan...
És que no estem habituats. A mi no. Em costaria. Vas a veure el metge i te'l trobes
al Japó,
allà...
Vas al Japó i no hi ha problema, però aquí vas allà i dius, bueno, què passa? Per què està així, no? I no els hi agrada gaire.
Si igual t'espanta un poc com a pacient, no? Què han vist, no?
El que fas és que ens protegim naltros de la mateixa manera que quan estem naltros malalt ens protegim el malalt posant-se la mascareta. La mascareta és una barrera per protegir-ne l'un a l'altre. No hi ha que pensar-ho. Igual que quan hi ha un malalt en perill, pues, si no us sap greu, poseu-vos aquesta mascareta vos... I no m'ho contagiaven a mi, que jo estic aquí per ajudar, no perquè em poseu malalt. Perquè hi ha gent que es tapa la boca quan tus, però hi ha altra que no.
A més, s'ha de tapar per anar bé, amb la mà no, sinó amb la part interior del colze. Ho dic perquè la mà, clar, després la portem a tot arreu, agafem...
Te la donen, donen la mà,
agafen la mà, clar.
Exacte, i allà els virus van transmetent-se. Hi ha que intentar...
Hem parlat de la vacunació, que diríem que seria la prevenció més important que es pot fer contra la grip. N'hi ha d'altres? No sé, menjar molta fruita, dormir bé, o aquestes
bé,
coses?
Bé, aquesta, en principi, mesures preventives generals, sentit comú. Una bona alimentació. Una alimentació correcta. No es tracta ni unes coses... Una alimentació correcta. Unes persones que facin dietes per perdre pes i que mengen poquet i tal, igual, aquestes persones, i que s'estiguin aprimant, estan una miqueta immunodeprimits, són més sensibles a tindre malalties. Persones ja que fan dietes per enfermetats, diabètics, persones amb malalties de cor... Totes aquestes persones s'han de vacunar. Perquè són persones en risc, eh? Hi ha persones de risc sanitari per treballar i altres que ho són perquè tenen ja malalties prèvies. I procurar, si fa vent, doncs posar tallavents, portar roba adequada. Si sortim, fa sol i calor i després se'n van els núvols, ve un fred de mil dimonis i estàs en samarreta, doncs se l'enganxaràs quasi segur. Quasi segur. Hidratar-se bé i intentar procurar evitar refredar-se en el sentit d'agafar fred perquè no ens protegim a prou on s'arroba.
Per cert, l'OMS s'ha fixat com a objectiu per l'any 2019 lluitar contra l'argumentari dels antivacunes.
Clar, però és que bueno, això és una batalla llarguíssima perquè aquestes persones tenen un egoisme terrible. Perquè,
sí?
Clar, perquè tu ets molt lliure de fer el que et doni la gana, però el que no pots fer és fer coses que globalment perjudiquin els altres. I el fet de que tu no et vacunis provoca un perjudici global de la societat. Clar, en aquell moment tornen a créixer, poden sortir més casos, tosferines, sarampions, estem veient malalties que no n'hi havia. Jo fa molts anys teníem pràcticament erradicat la tuberculosi. Ara hi ha tuberculosi per tot arreu.
O sigui, a Formentera també?
No, a tot arreu. O sigui, tuberculosi n'hi ha, sí, i tant.
O sigui, aquí heu tingut casos de...
Sí, això està clar. Antes no n'hi havia perquè s'havia aconseguit, hi havia una sanitat, una salut pública, una salubritat que impedia tindre aquestes malformitats, però això entre que estan persones que procedeixen de països que estan en unes condicions sanitàries pèssimes, que no tenen cap vacunació, que la migració de flux migratori d'uns països als altres és molt més intens, això provoca que els virus i els microbis també es vagin passant d'una banda a l'altra. I les vacunes són importantíssimes per la prevenció global, sanitària, de tots, no només d'un, que es pensa que jo no em vacuno perquè a mi no m'agrada i jo no perjudicaré ningú. No, tu perjudiques els altres. O sigui, en un col·le que tenim 100 nens, dic una xifra aleatòria, d'aquests 100, 40 no estan vacunats o 30 no estan vacunats, hi ha un gran risc pels altres 60, perquè els microbis i virus muten, fan variacions, i si els deixes créixer, fan variacions i es fan resistents a determinats ja anticossos que tenim. En el qual aquella persona que està vacunada deixa d'estar tan protegida i torna a ser sensible perquè el virus que ha fabricat el no vacunat pot infectar el vacunat perquè té una mutació diferent de la qual ell no està previst, ah, i llavors li pot donar un sarampió, pot donar una polio.
O sigui, vacunar-te, diguem-ne, que no és que
la vacunació és per tots, perquè llavors és com erradicar el bitxo, ja no, no el deixes créixer, però si tu hi ha una part que el deixes créixer, agafa força, es muta i se posa una armadura diferent contra els anticossos fabricats per la vacuna prèvia, i aleshores te pot infectar els altres. I això arribarà. Això arribarà, perquè aquí hi ha una falta de conscienciació important. Una, per falta d'informació, per falta de coneixement, sí, crec, i després per egoisme.
No, a veure, pensem una cosa. L'OMS fixa per objectius 2019, doncs, baixar els índexs d'obesitat, contaminació, l'Ebola, el dengue, la sida i l'argumentari dels antivacunes. O sigui, està posant la sida i els antivacunes, diguem-ne, dintre dels reptes que té l'Organització Mundial de la Salut per aquest any que acabem de començar. De fet,
sí,
abans el doctor Peroreta apuntava, doncs, que aquesta percepció de que estan pujant algunes malalties que havien quedat pràcticament oblidades, doncs això és el que justament demostra l'OMS amb números, i diu que el moviment antivacunes està directament relacionat amb l'augment global del 30% dels casos de sarampió i el ressorgiment d'aquesta i altres malalties en àrees on estaven pràcticament erradicades. Abans el doctor Peroreta parlava de la tuberculosi. L'OMS calcula que les vacunes salven entre 2 i 3 milions de vides a l'any i que, si s'universalitzassin de debò, podrien salvar a un altre 1,5 milió de persones.
Carai. Exacte, exacte, exacte. És important, això, eh? És important. I recordeu que hi ha casos de pares antivacunes que no havien vacunat un boix, que va agafar, no recordo si va ser una tosferina o va ser un... no me'n recordo encara quina malaltia va ser, que va morir, i clar, després de veure que se li mor un fill, a l'altre el van vacunar, i arribes tard, has perdut un fill. És fort, perdre un fill? És molt fort, eh?
No m'ho puc imaginar, doctor.
Bueno, ni jo. O sigui que, amb tot el respecte del seu criteri, una asanada de pensar que les vacunes són dolentes. Per favor, ja està bé. Ja que tenen una miqueta de criteri. Això, si no haguessin existit les vacunes, no hi haurien hagut aquelles epidèmies que van matar mils i mils de persones en temps enrere, entens? O sigui, durant la nostra història hi ha hagut èpoques del medievo que hi havia una mortalitat del 50% per epidèmies perquè no hi havia medicines que les curessin. Les medicines curen, i gràcies a això tenim una esperança de vida cada vegada més alta. Tu te'n vas al segle XV, quina esperança de vida teníem? Igual tu i jo ja n'hi estàvem.
Clar.
Jo segur que no. Eh? O sigui que, per l'amor de Déu, les vacunes ajuden a la supervivència i la qualitat de vida.
De fet, per exemple, a Catalunya l'administració era més enllà amb el tema de la lluita contra l'argumentari dels antivacunes i, en aquest cas, una sentència a Catalunya dona suport a una escola bressol del Maresme, una comarca que està al costat de Barcelona, que va denegar la matrícula a un nen no vacunat. El jutjat contenciós administratiu de Barcelona va concloure que els pares del menor oblidaven els drets dels altres infants i pretenien imposar una opció minoritària, la de no vacunar, per sobre del dret a la salut de la resta d'infants i les seves famílies. El conflicte va sorgir quan la família del menor va interposar una denúncia el maig passat a l'Ajuntament de la localitat, que havia rebutjat matricular el boix perquè no tenia la cartilla de vacunes al dia. La família va al·legar que no era obligatori vacunar-se, va apel·lar a la llibertat ideològica i a suposats efectes adversos de la vacuna i va afegir que entenia que presentant el carnet de vacunes, encara que fos en blanc, ja complia el tràmit que demanava l'Ajuntament. En el judici va rebatre aquests arguments el cap de pediatria de l'Hospital de Vall d'Hebron, Carles Rodrigo, que va destacar que cap institució pública ni cap societat científica de prestigi accepta la tesi dels moviments contraris a les vacunes, sinó tot el contrari.
Exacte, perfectament ben explicat. Eh? I a més, ell ja dic que els seus drets individuals no passen per sobre dels drets col·lectius dels altres. I perfectament hi ha el dret col·lectiu de defensar-se contra aquesta agressió, sobretot d'una escola bressol on els boixos estan molt més desprotegits i estan en període de vacunació i s'estan immunitzant progressivament. Entren uns no vacunats amb malalties aquestes, poden perfectament contagiar i provocar malalties gravíssimes als altres que estan fent les coses bé, no? O sigui, que tu no compleixes els requisits nostres, doncs no entres, doncs així de clar, així de clar. Jo, quan volia sortir, hi havia discoteques que et demanaven tindre corbata i anar amb pantalons de targal. Si no volies anar, si volies entrar allà, et vesties així. Si anaves amb texans, no et deixaven entrar. Això era una cosa anecdòtica.
Corbata?
Sí, sí,
anecdòtica. A la meva època, com a molt, sabates.
Sí,
ja corbata,
sabates,
ja no
sabates, pantaló de targal, i en alguns, molt finets, molt finets, sí, tenies que anar amb corbata.
Carai.
I si no complies els requisits, no entraves. I que tenien allà, doncs, si no tu anaves corbata, ells tenien allà 50 corbates per deixar-te-la. I després la tornaves. O sigui, tu o compleixes les normes del club on vols entrar, com pot ser una escola bressol o qualsevol altre lloc, i si no els compleixes no entres, punt final. Ja està, què és això? Vens sense vacunar? Adeu. Doncs te'n vas a fer una escola bressol de no vacunats i us feu el teu gueto de no vacunats i allà vos espavileu, ja està. Però el que no podeu és anar a contagiar els que intenten curar-se amb pares que s'esforcen, que vacunen els seus boixos, que els boixos quan els hi posen la vacuna ploren i no els hi agrada, però és necessari i patim aquest transe perquè els pobres boixos puguin tindre una immunitat i no agafar enfermetats que després poden ser letals. Perquè, escolta, en aquells temps que els pares tenien 12 fills, 10 fills, clar, si els hi morien 3 o 4, doncs no passava res, en tenien 7 més, no? Mm. No, no estem així, eh? No estem així. Ara perdre un fill per mi seria tan terrible que no vull ni plantejar-me'l.
Doncs bé, ja ho veieu, amb el doctor Peroreta del Centre Mèdic Formentera hem xerrat avui de la grip i de les vacunes. El Centre Mèdic Formentera està a la vostra disposició, ja ho sabeu, just davant de la plaça Illes Pitiuses, a la Sabina, telèfon d'atenció i consultes, 971-3216-80-1680. Doctor Peroreta, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i salut a tots.